La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Jordi Bord, bon dia.
Bon dia, Pep. Com estem?
Escolta, què és això del tas de vins base?
El tas de vins base és la segona vegada que el celebrem, tots els cellers de Corpinat, i neix amb la voluntat de mostrar tots els que ens segueixen, els elaboradors de Corpinat, quins són aquests primers vins abans de ser un vi escumós o inclús un vin sota l'empara de vi tranquil, que reflecteixen la tipicitat d'una barema, d'una anyada en concret, en aquest cas la 2023. I volem mostrar com són aquests vins prèviament a que esdevinguin en un futur els escumosos de qualitat de Corpinat.
Clar, perquè quan un pensa en un escumós sabem que pot ser monovarietal o pot ser un cupatge, això que diem, i aquí el que es tracta és de tastar aquests vins, diguem-ne, abans de que siguin un escumós, no? Però clar, jo penso, i això vosaltres, diguem-ne, que sou els que us dediqueu, els enòlegs, les enòlogues, com ho feu? És a dir, com de fàcil o difícil és agafar unes varietats concretes, diguem-ne, de vi base, perquè allò d'aquí a un, d'aquí a 3, a 5, a 7, inclús a 10 anys, acabi sent un Corpinat com el que coneixem avui en dia.
Sí, aquesta és una mica la gràcia, és veure... Molta gent ens pregunta, no? I com vosaltres sabeu que aquest vi pot guardar-se i fer la seva criança al vostre celler durant més de 5, 6, 7, fins a 13, 14 anys, no? Doncs precisament el punt en què tastem els vins acabats separadament, aquestes varietats tradicionals que defensem aquí a Corpinat, les varietats, diguéssim, històriques del Penedès, i el que fem és tastar i veure el potencial que té aquella varietat separadament, el xerelo, macabeu, la parellada, la monestrella, etc. No? Quan nosaltres veiem com són aquests vins i veiem doncs, cadascú què ens podria aportar, és quan generem aquests cupatges buscant doncs, aquesta estructura que et dona un xerelo amb un macabeu o un xerelo macabeu amb una mica de parellada per veure com anirem diguéssim envellint i fent que després de la segona fermentació doncs, esdevingui un escumós de qualitat. I tot això, que és molt difícil d'explicar si no ho tastes, doncs, va ser la idea principal de fer el tast de vins base. Poder mostrar a la gent doncs, com són aquests vins i què i per què decidim doncs, que siguin copejats i a la vegada explicar, una vegada són copejats, com són transformats amb el temps com havia Corpinat.
Això ho farem aquest proper diumenge, dia 4 de febrer. I què farem aquí? És a dir, primer de tot, ens trobarem amb aquests vins base?
Sí, anirem a... Estem a l'Avenida Pales, a l'hotel Avenida Pales, al centre de la ciutat de Barcelona. Hi ha els 12 cellers Corpinats, que actualment formem part del col·lectiu de Corpinat, i podràs accedir-hi i podràs anar per cadascuna de les 12 taules descobrint, tastant aquests vins base diferents amb tots i cada un aportem el nostre estil dintre diguéssim, la marca de cada un de nosaltres, però tindràs l'oportunitat de tastar pues, al voltant de més de 55 vins base i 12 escumosos acabats de Corpinat per poder mostrar, diguéssim, com són. I tindràs l'oportunitat d'anar a cadascun d'aquests cellers a tastar, imagina't, 12 xarel·los totalment diferents com a vi base de 12 elaboradors de Corpinat.
Clar, i suposo que això és una cosa i després el que ha de ser divertit és d'aquest vi base d'aquí en triem aquest escumós que acaba sent aquest al cap de X anys, no?
Exacte, aquesta és una altra de les finalitats d'aquest esdeveniment. És que quan has tastat tots aquests vins base, al costat tens un producte acabat, tens un producte que ja ha fet la segona fermentació, que ha fet la seva criança i que ha estat desgorjat ja com a producte final acabat. O sigui, un Corpinat, una vegada acabat ja de fer tot aquest procés que tu veus des de l'inici, el dia que vinguis al tast de vins base.
Escolta, això és una cosa només, diguem-ne, per especialistes, per professionals del món del vi, per amants del món del vi, per públic final?
per suposat hi ha un alt percentatge de professionals del món del vi, de la gastronomia, que venen al tas de vins base. Esperem, de fet, a la primera edició vam superar les expectatives i vam fer doncs, rècord d'assistència amb més de 400 persones, però també és veritat que vam obrir una mica el ventall de públic que busquem, i sempre hi ha aquest aficionat del món del vi que té inquietuds i que vam descobrir que n'hi ha molts, perquè l'any passat van venir molta gent, doncs que poden fer-ho a través de la web de corpinat.com i poden veure si estan interessats en assistir-hi, doncs podran venir-hi registrant-se a la plana web.
Doncs fem que les bombolles siguin cultura, que siguin tradició, que siguin història, com la que esteu fent aquests cellers que tenim avui en dia aquí a casa nostra de Corpinat, de molts indrets, diguem-ne, de Catalunya. I sobretot això, no?, que sapiguem d'on venen els orígens, a vegades, d'un determinat, diguem-ne, escumós. No? Per exemple, aquí de Llopart, quin tastarem?
Nosaltres portarem el Leopardi, que com portem, hem fet durant tot l'any passat els 40 anys de Leopardi al mercat, doncs la manera quasi de culminar-ho ja finalment aquest aniversari del Leopardi, doncs portarem el nostre Leopardi Brut Nature 2017 com a escumós Corpinat acabat, i els seus vins base que fan la configuració prèvia per fer un escumós de més de 70 mesos de criança com és el Leopardi.
Doncs Jordi Bort, ens veurem el dia 4 de febrer per molts 40 anys, i salut i bombolles.
Salut i bombolles, moltes gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un altre dia més aquí tenim els fogons encesos per parlar de gastronomia i defensar les nostres tradicions. I avui tenim una fonda especial. Per què? Doncs perquè avui parlarem d'un d'aquests embotits que fan això, tradició. Avui parlarem de la botifarra d'ou, i ho farem amb artesans i xarcuters canceladers de Catalunya i amb el mestre de mestres, en Josep Dolcet. Però abans d'això, què farem? Home, la Gui Virgínia és a la cuina catalana. I com acabarem? Home, amb un d'aquests poemes vitivinícoles d'en Jordi Rim, del nostre vinyataire lliure. Comencem? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia de la Guia Virgínies tenim l'Òscar Gómez a punt perquè ens posi un restaurant més a la nostra Fonda de Catalunya Ràdio.
Hola, Pep. Avui us proposo que ens acostem fins a Sabadell per visitar el Rauxa Bodega, un local que va començar fa aproximadament 3 anys i escaig, amb dos germans al capdavant, l'Aleix Jorba a la cuina, un cuiner que ha treballat anteriorment, entre altres, amb el gran Carles Tejedor, i l'Isaac Jorba a la sala. Aquests dos germans ens proposen en el seu local lluminós, d'estètica moderna, divertida i amb un puntet xic, una cuina i una carta també divertida, enfocada a la mossegada. Ells s'anomenen Bodega i, per tant, els tipus de plats que podem trobar a la seva carta estan molt enfocats a poder-se compartir i a ser, ja et dic, unes mossegades divertides. I deixem, abans de començar a parlar dels plats com a tal, deixem dir que m'agrada molt trobar a les estanteries del local, que, com et dic, és, la veritat és que és molt bonic, estan plenes de productes, de llaunes de conserva, de licors, de salses, de patates xips de marques de qualitat, de melmelades. És un local encantador, molt modernet i situat al centre de Sabadell. Què trobarem a la seva carta? Doncs mira, trobarem, per exemple, amanides de cabdells amb api, formatge blau de la Vitón i poma verda. Trobarem unes braves amb salsa de tomàquet natural i allioli escalivat, per, diguéssim, fer-lo una miqueta més suau, uns bunyols de bacallà amb maionesa cítrica i bacallà fumat, un biquini de porqueta amb botifarra negra, un biquini de, que és, ja saps que és, els biquinis a tu i a mi ens agraden molt, i aquí en trobaràs aquest de porxeta amb botifarra negra i formatge cheddar. Deixem destacar també un plat que em va encantar, que és l'albergínia amb crema de ricota, amb salsa zatzar, que és una salsa de l'Orient Mitjà, una mescla d'espècies, perquè ens entenguin els oients, un similar com pugui ser el ras al hanout o el curri, que és una mescla, doncs en aquest cas es diu zatzar, i que també condimenta aquesta albergínia rostida, que és molt carnosa, molt pulposa, amb la salsa de cremosa de la ricota, amb festucs, que li donen un toc cruixent, i amb menta. Si voleu una amanida una mica més nostrada, tenim la de tomàquets de Lleida amb corball que fumen a la casa i que acaben de posar també uns dabos d'albocat passat per la brasa. Si voleu plats de cullera, podeu anar a la galta, al melós de vaca madurada amb salsifís glacejats i rovell d'ou, o el llom de tonyina vermella a la brasa amb ceba confitada, albocat i soja. I acabem amb el moment dolç. A mi m'agrada molt que tinguin flamet, el tocinet de cel, que serveixen amb maduixes i nata, un tiramisú que a la base està feta amb dònuts, o si us agrada la cullerada de cremosa, doncs la crema de llimona, taronja i galeta de romaní. Ja veus, Pep, cuina catalana, però amb un toc modern, amb un entorn informal i una bodega contemporània, a la bodega Rauxa, a Sabadell. Espero que us agradi i ens trobem a les taules. Una abraçada.
Moltes gràcies, Òscar. Fins la pròxima.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I és que, fa 4 dies era Nadal i ara ja estem pensant amb el Carnestoltes. I clar, quan un pensa amb el Carnestoltes, en què pensa? Nosaltres sempre pensem amb la teca, amb el menjar. I és que sembla que el cervell moltes vegades el tinguem a la panxa. De fet, ja ho diuen, no?, que l'intestí és el segon cervell. Doncs mira, això. Clar, què passa, doncs, per Carnestoltes? Doncs que carnissers, carnisseres, xarcuters, xarcuteres de tot Catalunya fan allò que fan molts pastissers i que ens agrada tant, que són reviure les tradicions. I una d'aquestes per Carnestoltes, quina és? La botifarra d'ou.
Un, dos, tres, botifarra. Quan la cosa no funciona, no ens ve pas de 100 milions.
Bueno, a mi sí que em vindria 100 milions, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No sé si vendrem 100 milions de botifarres d'ou aquest 2024 a Catalunya. El que sí sé és que el dia 31 de febrer a Barcelona, precisament amb una, podríem dir, amb un acte tancat, hi haurà el tast del concurs per que el dia 3 de març hi hagi el lliurament de premis de la millor botifarra d'ou de Catalunya. I per parlar precisament de la botifarra d'ou i també del farcit de Carnaval, que també és molt típic en aquestes, diguem-ne, dates, doncs tenim unes eminències que avui han vingut a Catalunya Ràdio a parlar-ne. Per una banda, atenció, perquè tenen uns títols que déu-n'hi-do. En Josep Dolcet, que és mestre de cerimònia de la Confraria del Gras i el Magre, membre del patronat de la Fundació d'Oficis de la Carn i secretari del jurat del concurs de la botifarra d'ou. Josep Dolcet, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Per l'altre tenim en Valentí Fàbregas, que és mestre artesà, cansalader i xarcuter del Mercat de la Bassadia. De Fàbregas, xarcuters, Valentí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
I també tindrem per telèfon, que ja els anirem trucant, en Xavi Codina, que també és mestre artesà, cansalader i xarcuter de la Cansaladeria Codina de Taradell. En Ramon Hernando, també mestre artesà, cansalader i xarcuter de la Cansaladeria Hernando de Barcelona. I també en Pròsper Puig, que és el president del gremi de carnissers, cansaladers i xarcuters de Barcelona i comarques i president d'aquesta fundació. Escolteu, vosaltres, quan acaba el Nadal, ja només deveu pensar en botifarra d'ou.
Sí, la veritat. Bueno, enguany hi hem pensat de seguida, ja hi vam pensar abans de Nadal, perquè el Dijous Gras és pràcticament al començament de febrer. Per tant, ens hem de posar a treballar molt aviat per preparar tot el que és el concurs, les campanyes, animar els canceladers a que s'engresquin a participar en la campanya, a participar al concurs. Per això estem ja pràcticament hi estem des de l'1 de desembre treballant amb això.
Clar, parlem, diguem-ne, de Carencés, Xarcatués, de Barcelona i comarques, ja ho diem, per tant, diguem-ne que això és de tot Catalunya, eh?
Sí, ara estem sota la marca Carnissers Xarcuters Catalunya, que agrupa tota la Federació Catalana de Carnissers Xarcuters, els gremis de Barcelona, el Gremi de Carnissers de Barcelona, el Gremi de Girona, Tarragona i Lleida, i estem sota aquest mateix paraigua lluitant i treballant pels mateixos interessos.
Clar, si alguna cosa tenen, diguem-ne, en comú amb Valentí Fàbrega, en Xavier Codina, en Ramon Hernando i molts altres, és que vosaltres sou, podríem dir, guanyadors d'alguna d'aquestes botifarres d'ou, que ara en parlarem més endavant, no? D'aquests, diguem-ne, anys passats.
Efectivament, hem tingut aquest gran honor i estem molt contents i molt satisfets d'haver-ho aconseguit. És el fruit de la dedicació i del treball, evidentment.
Ah, a més, Josep, una cosa que un que ve de comarques com jo i que parlem d'embotits i que parlem de premis i que parlem, diguem-ne, de carnisseries, de xarcuteries, de canceladeries de Barcelona ciutat, això també vol dir alguna cosa. És a dir, evidentment, els pobles de Catalunya tenen una idiosincràsia per fer bons embotits, però hi ha altres embotits que no necessiten, per exemple, una certa escuració que et permet, diguem-ne, fer-les precisament aquí a la ciutat de Barcelona.
Sí. Bé, ara pràcticament jo diria que avui en dia podem fer de tot, quasi bé tot arreu, gràcies a la tecnologia i sobretot el saber fer de cadascú. Vull dir, jo el que destacaria sobretot i referent al producte que estem tractant és la botifarra d'ou, que aquest és un producte que de botifarres d'ou se'n fan vàries a tot Catalunya, però aquesta botifarra d'ou de la que estem parlant i l'imaginari que tenim d'aquesta botifarra és una botifarra festiva i que neix sobretot a l'àrea metropolitana, a les àrees metropolitanes, i s'ha anat expandint, perquè de botifarres d'ou, tu que ets de la Garrotxa saps molt bé que se'n fan a la Garrotxa.
Clar.
I al Pallars, i a la Ribagorça, etcètera, se'n fan a tot arreu. Però aquestes les feu tot l'any. En canvi, aquesta botifarra d'ou se significa, sobretot, per ser una botifarra descarada i festivalera.
Clar, perquè això és el que deia, no? Jo quan era petit, clar, a casa sempre hi ha hagut botifarra d'ou. Poltruc, bufa, no? Bisbe, que també se'n diu. Sí. Però, clar, és una botifarra en la qual, diguem-ne, hi ha una miqueta d'ou. Aquí estem parlant d'una altra botifarra, no? Quan parlem del carnaval, del Carnestoltes, estem parlant d'aquesta botifarra que té uns tons, diguem-ne, primer, botifarra prima, i que té uns tons, diguem-ne, molt diferents a la botifarra d'ou tradicional. Des d'un punt de vista històric, aquesta botifarra de quan va sortir?
A veure, la botifarra neix una mica de, diguem-ne, de totes les menges i de totes les celebracions que es feien al voltant del Dijous Gras. I això no és d'ara, sinó que documentat, així ben documentat, hi ha en Joan Amades i altres, i el Baró de Maldà i tota aquesta gent ja ho documenten, diguem-ne, sobretot del segle XIX, etcètera, cap aquí, les festes que es feien i les celebracions que es feien, no? Però, i després la fusió de les truites i de les botifarres i tot això, al final en neix una botifarra d'ou, de la qual el Gremi de Canceladers al llarg d'aquests 30 o 35 anys vull anar fent campanya i l'ha anat difonent per tot Catalunya.
Déu-n'hi-do, clar, és que arriba, diguem-ne, la botifarra en aquestes contrades, sobretot en aquests moments que la gent, diguem-ne, ja es comença a preparar pels divendres, no? Diguem-ne, que no es menja carn, però això sempre abans les festes, no? I aquí estem entrant, diguem-ne, amb aquesta botifarra d'ou que de ben segur més d'un en gaudirà. No només, diguem-ne, d'una botifarra d'ou tradicional, perquè també també, diguem-ne, jo crec que el món de la carnisseria, de la xarcuteria, de la cansaladeria ha evolucionat moltíssim i està treballant de valent. Vull dir, semblen cuiners i cuineres aquest jovent, eh?
Sí, jo crec que el Valentí ens en pot parlar d'això, que ell també en fa d'això.
Bé, evidentment, el que ha significat en aquest moment ha sigut una aportació d'ingredients diferents per satisfer a tothom, per donar varietat, per fer que tothom es pugui identificar amb altres coses que no sigui estrictament la botifarra d'ou tradicional. I llavors, doncs, l'aportació de cadascú, la seva imaginació, bàsicament afegint-hi, doncs, vegetals o fruits secs o sofregits o melmelades o tota mena d'ingredients que tinguin sentit i que sigui una combinació adequada. Un pensa, per exemple, en truites de moltes coses, doncs en base a això pots anar a un punt de partida per anar creant diferents varietats i, bueno, la idea és cada any, doncs, fer aportacions noves i noves inventives.
Podem dir que és carnaval i són les disfresses de carnaval.
Exacte. Són botifarres disfressades.
Sí, senyor.
Jo no sé si aquest any 2024 en Xavi Codina, de Tardell, de la Cansaladria Codina, en disfressarà alguna d'aquestes botifarres. A veure, Xavi, bon dia, què tal? Com anem?
Hola, bon dia.
Què, et trobem fent botifarra o no, avui?
Avui, sí, avui n'hem fet.
N'hem fet? I què, botifarra tradicional o la tunejada, la disfressada, com diu en Josep Dolcet?
La tradicional la fem tot l'any i la tunejada la fem ara per les dades del Dijous Gras.
Déu-n'hi-do, que bé, que bé. Escolta, què va ser per tu, diguem-ne, guanyar, no un premi, perquè em sembla que ets una mica repetitiu, tu, un guanyador de premis, eh? Mira que hi ha, diguem-ne, artesans a tot Catalunya, que tu em sembla que dues vegades ja les has guanyat, com a mínim.
Sí, hem tingut mencions amb aquestes que dius tunejades i després amb la normal, la tradicional, vam quedar segons i aquest any passat vam quedar primer.
Escolta, i es nota, és a dir, quan ets el guanyador de la millor botifarra d'ou de Catalunya, es nota això a la caixa de la cansaladeria aquí a Tardell o què?
Sí, sí. La veritat és que sí que multipliques les vendes per 10. Aquella setmana, bueno, aquells dies del Dijous Garder, passes quan tens un premi així a haver gent de tot arreu que et vol la botifarra guanyadora. Sí,
clar. Sí. És allò que passes per la C-17 i dius, saps què? Desviem-nos aquí, anem cap a Taradell, cap a aquest carrer estret que esteu aquí al centre i anem a buscar un parell o tres de botifarres. Perquè, mira, jo no sé si estaràs d'acord, Xavi, tu, o Valentí, o Josep, que la botifarra d'ou és una botifarra molt... És molt golosa, per dir-ho d'alguna manera. Allò, si parlem de menjar, no parlem encara de gastronomia, de cuina. Allò per menjar és d'anar tallant i anar a menjar. No? Què n'opineu vosaltres?
Sí, sí. Evidentment és una cosa molt fàcil de menjar. Simplement vas tallant i és una mica com aquell snack típic de les patates fregides, posem pel cas que no en pots menjar només una. No et pots aturar. Has de ser una mica mesurat.
Sobretot, i això suposo que ells ho corroboraran, si està recent feta. Jo la recomanació que faria és que els oients que vulguin anar a casa del Valentí o a casa del Xevi o també a casa del Ramon o qualsevol cansaladers, que els hi preguntin quin dia fan la botifarra d'ou. Perquè recent feta... és espectacular.
Clar, és que jo ara pensava, per exemple, jo recordo que hi ha molta gent a les Terres de l'Ebre que les baldanes les fan el dijous, si no recordo malament, no? I clar, tu saps que el dijous, si vas cap allà a les 12:15 abans que tanquin, ja comencen a treure baldanes. I menjar-te una botifarra sortida de la caldera... Xavi, tu els fas... Què, hi ha un dia a la setmana o en fas tantes que ja en fas quasi cada dia?
No, en fem el dimarts i el dijous, però sí que la veritat és això, que quan és acabada de ser, és espectacular, és que canvia el gust. A més, és que és un producte que l'has de fer dos cops a la setmana, o tres, o el que faci falta. No la pots fer el dilluns i vendre el divendres, perquè la botifarra d'ou és un producte que es passa ràpid. El no anar-hi conservant això, vent-hi l'ou, si dius que el faig el dilluns, ja la vendré el dissabte, o ja la vendré l'altra setmana, malament, ja no és bona.
No. Escolta, no ens diguis quina és la botifarra, diguem-ne, disfressada que fas aquest any pel concurs, perquè llavors...
Ell no hi pot anar al concurs, que va guanyar.
Ah, clar, i perquè va guanyar. Clar, així ja ens ho pots explicar, no?
Com el Valentí, Ramon.
En Valentí, clar. Escolta, aquest any, què? Quina botifarra, diguem-ne, part de la tradicional faràs?
Nosaltres farem les tres que tenim menció i una altra que poder farem. Però farem la d'àtils amb ametlles, farem la de pernil d'ànec amb... Ara, aviam, és pernil d'ànec amb pernil amb escarxofes. No, escarxofes amb pernil ibèric.
Boi.
I el pernil d'ànec el fem amb figues.
Déu-n'hi-do. Bueno, doncs mira, fem una cosa. Hauries de preparar unes safates, allò, amb un kit, per poder-les tastar totes, perquè així ja fem la botifarrada popular, no?
Sí. Aquí, el dijous, Llarder, aquí a Can Codina, ja, mentre la gent va comprant, van tastant totes les que fem.
Xavi Codina, mestre artesà cansalader i xarcuter de la carnisseria Codina de Taradell. Tu prepara, que jo quan pugi cap a casa em paro una estona.
Ja ho saps, Pep, sempre seràs benvingut.
Moltes gràcies.
Vinga, gràcies.
Avui som aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè els carnissers, xarcuters, carnisseres, xarcuteres, artesans del món de la carnisseria i la xarcuteria ens han vingut a veure aquí amb una safata plena de botifarres d'ou, perquè això avui és el que volem parlar precisament. Arriba Carnestoltes d'aquí a poques setmanes i volem parlar de la botifarra d'ou, d'aquest concurs de la millor botifarra d'ou de Catalunya, que s'hi pot apuntar tots els artesans i artesanes de Catalunya, no?
I els elaboradors de petites empreses. O sigui, de petites empreses que, diguem-ne, els cancel·lers xarcuters, petites empreses que ja tenen una altra dimensió, però sempre que siguin petites empreses i que el seu fonament sigui l'elaboració artesanal.
Abans has dit que, des d'un punt de vista històric, diguem-ne, és una botifarra que va començar a néixer, sobretot, a la ciutat, s'ha anat expandint. També és una cosa bona perquè s'ha fet, diguem-ne, des d'una vessant festiva, tradicional, i té la seva pròpia data, tot i que, com ara veiem que en Xavi Codina Taradell, ara ja en fa tot l'any d'aquesta botifarra. També és veritat que a la zona de Carnaval, al moment de Carnaval, podríem dir, hi ha un altre embotit que, de fet, també va oferir-ne concurs i aquest any ho modifica una miqueta, que és el fressit de Carnaval, no?
Sí. Jo volia parlar realment un moment. Nosaltres, el fressit de Carnaval és un embotit propi de les comarques del Pallars i la Ribagorça, sobretot de les comarques d'aquest Pirineu, de l'Alt Pirineu, amb totes les seves variacions específiques per comarca, perquè no és el mateix. És un farcit que abans de fer el concurs, aquí pràcticament no es coneixia. El coneixia la gent que estava al Pallars i tot això, no? I el que van voler va ser, al seu moment, fa 3 o 4 anys, al seu moment el que van voler va ser difondre'l aquí amb la gent de ciutat, donar-la a conèixer i animar els xarcuters de la zona, diguem-ne, més metropolitana, de que en fessin, que se l'adaptessin, perquè lògicament els gustos no són els mateixos. Però jo voldria destacar l'essència d'aquests productes. És un producte molt rústic, que aquest sí que és un producte de festival. És un producte específic de Carnaval, superpopular. Per exemple, a Sort fan un concurs de farcit de Carnaval el dimarts de Carnaval, però és que prèviament han fet tallers pels nens, tallers populars perquè el facin, i tot això al final s'ho mengen amb una calderada el dimarts de Carnaval, que és el dia de festa grossa.
Clar, i aquest estem parlant, diguem-ne, no d'una botifarra prima, sinó ja el farcit ja et diu que és una cosa grossa, no?
Exacte. Quan diem farcit, bàsicament és pa, ous, cansalada, daus de pernil o de panxeta, al julivert, i amb tot això es fa una massa i es farceix l'estómac del porc. Sobretot l'estómac del porc, sobretot a l'Alt Pallars, i el Baix Pallars també a l'estómac del porc, o també es farceix el budell sec, diguem-ne, el que és el bisbe. Depèn d'on ens trobem i de les versions.
Aquesta deu costar a coure hores, no?
Sí. És un producte que requereix de bullir, no et creguis, és una ebullició lenta, però continuada, una horet, depèn també de la mida de la peça, però és una peça que, la que dèiem, recient cuita, és espectacular. Es menja o recient cuita a talls, o també tallada, volta i volta, passada per la planxa, o fregida, o tal qual. La menja de tota manera. I la veritat és que és algo molt arrelat a la tradició pallaresa.
Mira, un altre dels guanyadors d'aquest concurs de botifarra d'ou de Catalunya...
Perdona, si em permets, uh-huh. El Valentí ha sigut l'últim guanyador del farcit de Carnaval.
Ara en parlarem. Mira, tenim també al telèfon en Ramon Hernando, mestre artesà, cansalader i xarcuter de la carnisseria Hernando de Barcelona. Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, a veure, a quin barri estàs tu?
Jo estic a Sarrià-Sant Gervasi, bueno, al barri Ferró, a Sant Gervasi.
Home, podies agafar la bicicleta i baixar fins aquí a l'estudi. Estàs molt a prop, no?
Bueno, no, ara no estic allà, estic fora, però sí.
Escolta, podria. Què va representar per tu ser un d'aquests guanyadors de la millor botifarra d'ou de Catalunya?
Home, va representar un reconeixement a la meva feina, no? Sempre és un orgull, no? I que la meva recepta, doncs, està bé, deu estar bé, perquè ja, bueno, són sis premis, ja està bé.
Déu-n'hi-do, ets repetitiu també. Escolta, Ramon, ara que dius això, la meva recepta, hi ha una fórmula magistral per fer la botifarra d'ou?
No, hi ha unes directrius, pues una mica, però és com fer una truita. Més que res és, bueno, pues que cadascú té la seva proporció d'ous, la seva proporció de carn, quin tipus de carn. Sí, s'ha d'estar molt, bueno, molt per això, no? La carn ha de ser superbona, bueno, com fem els cansaladers, no? Que triem bastant, no són industrials, triem. Després els ous també. Els ous també són importants, la proporció, i després la sal i la pebre i els ingredients que poses tenen que ser de primera qualitat.
A veure, Ramon, Valentí, Dolcet, comencem a desgranar una mica, és a dir, per un que diguem que li agrada molt la botifarra d'ou però que no n'ha fet mai com jo, i Antoni Jiménez diu que també s'hi vol posar aquest any, encara hi som a temps de presentar-nos al concurs si muntem una carnisseria d'aquí dues setmanes?
Jo crec que sí, però...
Sí?
Sí, evidentment, a presentar-se al concurs sempre hi sou a temps.
Guanyar és una altra cosa, no?
Exacte.
Clar, ja. A veure, va, els ingredients bàsics. Primer necessitem bon porc, quines peces?
Valentí, va.
Va.
Bé, cadascú fa la seva proporció, és evident, és molt important tenir criteri amb el que es fa, però si hem de parlar d'ingredients, principalment podríem pensar en magre de porc.
Magre, de la carn magra, o de la part de l'espatlla, la cuixa?
Espatlla, en el meu cas. Uh-huh. Panxeta de porc.
Aquí a la font en tenim.
La cansalada més magreta, perquè ens entenguem, i després també la papada, que és menys magreta, però que és molt gustosa i aporta sabor, també.
Clar, el greix de la papada suposo que va bé, perquè com que és més tovet que el de la cansalada, això també deu anar bé per lligar, no? Tota aquesta part del magre amb aquesta mica de greix.
Clar, una proporció que la faci saborosa, i després l'ou... en la proporció que cadascú tria, jo en el meu cas puc parlar d'un 30% aproximadament, i aquesta combinació de tots els ingredients, la flavor de l'ou, tot això és el que penso jo que ha de tenir, en el meu cas, la botifarra d'ou, però evidentment és com la cuina, és lliure, i cadascú, si segueix els paràmetres, òbviament, perquè una cosa que no s'ha esmentat aquí és que per presentar-te al concurs, a part de complir algun requeriment, el requeriment més important és que siguin ingredients nobles i que no hi hagin ingredients estranys com podrien ser additius no permesos.
Ah, per exemple, per una banda tenim la part del magre del porc, per l'altra la part del greix del porc, en el cas de la papada, tenim els ous, com dieu. Jo suposo que aquí els ous són molt importants. No és el mateix fer una botifarra amb ous frescos que amb ous que potser ja tenen 15 dies. Això també... cadascú deu tenir el seu primer mirar, no?, amb els ous, Ramon? Ah,
Sí, home, els sous, bueno, són molt importants. Jo tinc un proveïdor de Sallent, d'aquí, no? I els sous són bueno, és la mare de la botifarra, també, clar, home.
Una altra cosa...
Tens que tenir molt, molt en compte els sous.
Clar.
Sí, fresco.
Tenim la carn, tenim els ous, sal i pebre.
Sal i pebre, no? Essencial.
Quina sal i quin pebre, Dolcet?
Sal comú. Sí. Sal comú perquè es pugui repartir bé. Vull dir, no hem d'anar a buscar sals gruixudes ni sals granades i tot això. I el pebre ja el deixem a la lliure disposició si és blanc o si és negre. Uh-huh. Vull dir, això cada ensalada té el seu criteri. Però sobretot que sigui un pebre de molt bona qualitat.
Picat més petit, picat més gran, hi ha alguna diferència aquí?
Com vulguin. Això és com vulguin. Si li vols donar un to més, potser, de dir, i veiem els colorets i tota aquesta història, doncs tens un pebre menys picat. Si vols que el pebre no es vegi, si vols que es vegi groc del tot, i però tingui un sabor, o si tingui una punta de xispa o el que sigui, potser un pebre blanc, no? Vull dir, i després hi ha qui hi afegeix alguna altra espècie. Però hem d'anar al tanto amb la botifarra d'ou perquè una altra espècie s'hi ha d'afegir amb molta cura.
Guanya, sí, i ja l'hem fotuda. No? Uh-huh. A veure, Valentí, tu n'hi poses algun altre? Tens algun secret d'alguna
sí,
petita espècie?
Sí, n'hi poso algun altre, però has de ser molt curós perquè ha de portar el que tu afegeixes, ha de portar algo positiu. És a dir, has de tenir criteri, com amb tot, no? Com tota la vida, però és amb la cuina, en l'elaboració d'embotits, has de tenir criteri i tu fer les teves proves, afegir-hi el que tu creus que pot anar bé i després fer el tast. Evidentment, si tu creus que allò és un pas endavant, portar-lo a terme. Si no, doncs recular i tornar al punt de partida i el que has de fer és intentar cada vegada millorar, com amb tots. Sí, sí.
Ramon, tu també n'hi poses alguna altra espècie aquí o no? A part de la sal i el pebre.
Sal i pebre, i després, clar, jo vaig guanyar la de producte singular, la botifarra singular, que tenia aquest any passat kimchi. Vaig posar una col fermentada coreana.
Ui, me'n recordo d'aquesta, sí.
Sí, i amb algues, i bé, és que, bueno, has escollit molt bé els ingredients. Fer, com diu el meu company Valentí, pues l'ensaio error aquest, no? Pues que vas fent proves, vas fent coccions, temperatures, vas jugant i vas, bueno, fins a obtenir la botifarra perfecta.
Ramon, quantes en vas vendre de botifarres d'aquestes d'ou amb kimchi l'any passat?
L'any passat, bastantes, pues no sé, jo... No sé, uns 200 quilos.
No sé. Déu-n'hi-do, 200 quilos.
És per temporada, eh?
Sí. Clar.
No és més la tradicional.
Bueno, doncs, escolta, aquest any no pots concursar, ja ho saps, eh?
Sí, ja ho sé, ja.
Doncs ens veurem. Ramon Hernando, mestre artesà cansalader i xarcuter de la carnisseria, de la cansaladeria Hernando de Barcelona. Una abraçada i moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Pep.
I clar, és que jo pensava que els cuiners i les cuineres eren primmirats, érem allò que ara en diu una mica fanàtics del producte. Però veig que els carnissers, les carnisseres, cansaladers, cansaladeres, també ho sou. L'altre dia anava escoltant jo una conversa i n'hi havia un parell que només parlaven del, ara no ho diré bé, un pebre, el chili cherry, el pili cherry, com tu, que ho sabeu vosaltres, això, no?
Sí, és...
El teli cherry.
Aquest és el Telicherry.
Telicherry.
Telicherry. Aquest és un pebre procedent d'algunes zones del sud-est asiàtic, que com tot n'hi ha moltes varietats i sobretot, diguem-ne, és un pebre que és molt aromàtic. I l'altre dia jo, amb una classe que vaig fer, que tu ja saps prou bé, als alumnes se'ls vam deixar comparar els pebres amb l'olor, només amb l'olor i tot això... I realment és un pebre que és molt aromàtic, però sobretot també has de saber has de tenir la confiança de que el teu proveïdor et serveixi el millor, perquè com totes les espècies i com tot moltes coses, vull dir, hi ha varietats excepcionals i hi ha varietats que són més senzilles o no són tan bones.
Clar.
I que això es nota molt preu, clar.
No, i estic pensant també en la conservació, no? Moltes vegades quan vas a comprar tu veus una espècie o una ampolla d'oli amb un pot de plàstic diguem-ne transparent, que hi entra la llum del sol, o veus, per exemple, un oli amb una llauna tancat hermèticament, o unes espècies amb un tap com si tinguessis un pot de cafè d'aquests d'alumini, i dius, carai, no? Mires el preu, però penses, no hi penses que allà es conserva molt millor, no?, aquella espècie?
Bueno, et dona una, diguem-ne, et dona una mica més de garantia. En última instància, i això suposo que ho volen dir coincidir amb mi, el que et dona més confiança és que tu tinguis un bon proveïdor, i un proveïdor de confiança.
Sí, sí, efectivament, és que és així, és el tot. Tenir algú en què confiar, que et porti un producte que sempre sigui igual, entenent que com tot el que és natural no sempre és exactament igual, hi ha collites, hi ha anys, hi ha procedències, una mica el que deia en Josep, però has d'intentar que tingui el nivell adequat, el millor nivell possible, perquè una diferència entre un pebre més bo o un pebre no tan bo, al final és molt poc. I no paga la pena estalviar-te uns calerons quan tens tot un esforç a darrere, tota una tasca, i ho malvetis per voler escatimar esforços, no? Aquí nosaltres tractem de fer el millor del millor possible.
Magre, greix de porc, ous, sal, pebre i espècies. Hi ha una cosa que és important, que és la manera de fer-lo, Perquè, clar, suposo que, tal com deia aquell senyor del còctel a la pel·lícula allò de Agitado, no batido, suposo que aquí també, diguem-ne, els ous hi tenen alguna cosa a veure. És a dir, no és el mateix agafar els ous i deixatar-los que tirar-los directament allò clara i rovell per separat i barrejar, que agafar tots els ous i passar-los per un túrmix, oi que no és el mateix?
No, has de buscar un bon resultat, clar. Nosaltres, en general, venim d'una tradició que ja ens explicava com ho havíem de fer, no? I normalment això no ho canviem.
I com ho feu, Valentí, a veure?
Bueno, jo en el meu cas, doncs, batem els ous, per separat, evidentment, llavors els integrem a poc en la massa perquè vagin integrant-se, com repeteix la paraula, diguéssim, es vagin integrant en la massa i acabin siguent, doncs, una unitat.
Clar, perquè recordem que un ou no deixa de ser greix, proteïna i aigua. La carn, sí, hi tenim molta proteïna, tenim el col·làgen, no? Tenim una mica d'aigua, i amb el greix també, vull dir que no deixa de ser una mena d'emulsió. Clar, això ho veiem, per exemple, ara recordo, doncs, amb concursos passats, que algunes botifarres, quan les talles, a vegades, per exemple, si l'ou no està ben integrat, potser hi ha un trosset més d'ou allà, no?
Sí,
allò que diem, sembla un tros de truita.
Sí,
no?
sí, un tros de truita, efectivament, no? El que has de fer és, o el que almenys nosaltres a l'escola sempre recomanem, és que el que diu el Valentí, no? Que els ous, la quantitat que sigui, es batin bé. Per què? Perquè, esclar, és que hem de pensar que el rovell és greix, i la clara és proteïna i aigua. Si nosaltres afegíssim els ous sense batre, és molt fàcil que tot això no es repartís bé. I després hi haurien uns llocs més tenyits gràcies al rovell i els altres menys tenyits. I no es repartiria bé i hi haurien acúmuls i seria diferent. En canvi, si tu bats els ous i després, a mesura que vas pastant, vull dir, els vas integrant a poc a poc, després tens una homogeneïtat molt important, no tens aquella sensació de truita, perquè a vegades alguna botifarra d'ou et dona una sensació de truita, vull dir, també a vegades hi ha molts ous, vull dir, després hi ha molts trucos a fer, vull dir, si tu li vols donar més color natural, doncs jugues amb més rovells i
menys clares.
Una part d'ous i una part de rovells, etcètera, vull dir, i després també, jo aquí també voldria dir una cosa, estem parlant de l'ou natural, que és el millor, que és el més bo i que és el que potser marca les diferències, però no oblidem també que avui en dia molts cansaladers i molts fabricants i molta gent està utilitzant per raons senzillament de bueno, perquè ho han trobat així i ho fan bé i fan bons productes, l'ou que en diuen l'ou líquid.
És ou passat per un filtre i pasteuritzat i ja està,
exacte,
no?
Que a més, vull dir, n'hi ha, com tot, de bona qualitat, de més bona qualitat i de molt bona qualitat. Vull dir, per tant, vull dir, hem de dir això, vull dir, la gent quan... Perquè hi ha vegades la gent, i a més, quan llegeix l'etiqueta diu ou pasteuritzat. I això què és? Es pensa n'hi ha que és qualsevol cosa. No, és ou, que el que fa és ser conservat més bé i que per raons d'organització, per raons de feina, per raons del que sigui, pues la gent ha optat per fer-lo servir.
Seguretat alimentària. Clar, una altra cosa, diguem-ne, Valentí i Josep, són aquestes botifarres que a vegades es veu d'un color, diguem-ne, que sembla que mira, com el del micro d'aquí de Catalunya Ràdio, no? Un groc canari. Sembla que estiguem a les Palmes. Aquest deu portar alguna cosa més que no només ous, no?
Bueno, òbviament. Sí, jo no diria que porta... Sí, vull dir, per no dir que porta una cosa més, que segur segurament sí. Jo diria el que no porten les botifarres tradicionals. Això, la botifarra tradicional porta el que hem dit, res més. Llavors, això li dona una tonalitat, diguem-ne, un groc molt pàl·lid.
Sí, apagat.
Sí, apagat, molt pàl·lid i tot això. Això ha costat entendre,
Clar, vull dir, de forma natural.
Exacte, entre el mateix sector. No, és que si no, seria una truita. Vull dir, ara bé, anys enrere, es premiava el que fos doncs, molt groc i ben groc. I clar, que hi havíem de posar alguna cosa o altra que tenyís.
Colorants alimentaris, per exemple,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè, clar, safrà, no crec que sigui, diguem-ne, la tònica habitual, bueno, posar-hi safrà per fer-lo més groguenc.
Té un preu.
Clar. Llavors la botifarra ja no valdria 15 euros al quilo, potser.
Té un preu i un sabor.
Clar.
Efectivament, aquí es tracta de no desvirtuar el producte, o si realment considerem que el safrà hi aporta alguna cosa positiva. Però bueno, penso que venim d'on venim. La tradició ens diu que venim d'un origen en el qual no hi havia colorants que no fossin el mateix ou. Aleshores, sí, potser sí, en el segle passat, la introducció de colorants com a cosa... O en general, altres productes o altres additius es venia una mica com una millora del producte o com una modernitat, mal entesa, perquè al final hem tornat a l'origen. I l'origen és fer les coses amb el mínim possible, amb l'arrel de les coses.
Clar, i de fet, tot i que diguem-ne que la part, diguem-ne, de la indústria permeti, diguem-ne, posar-hi alguns tipus d'additius, com deies tu abans, Valentino, sigui per seguretat alimentària o sigui pel que sigui, i que parlàvem de que un producte que fem artesà no cal que ens duri 2 mesos, sinó que el fem, ara per quan parlàvem amb en Xevi, que ell el feia el dimarts i el dijous, per tant, tu fas botifarra, gairebé podríem dir, per la setmana, no cal posar-hi segons quins tipus d'additius, que diguem-ne, com diem, que des d'un punt de vista de sanitat alimentària s'hi poden posar. Un altre és que s'hi posin, no?, a la tradició.
Mira, jo recordo algunes converses que havíem tingut tu i jo sobre les botifarres cuites. Mm-hmm. I me'n recordo que tu sempre em deies, diu, és que a ciutat les botifarres són inacabades.
Clar, pel tema de la curació.
Pel tema de la curació i de l'assecat. Clar, la botifarra d'ou no és una botifarra... Aquí. Mm-hmm. Aquesta botifarra d'ou, amb aquest entorn, no és una botifarra inacabada. La botifarra d'ou s'acaba després de coure i a punt per consumir, bàsicament. Uh-huh. Altres botifarres, i en altres comarques, es deixen assecar. Per què? Perquè era un producte per conservar, per tindre rebost, per fer rebost. Si anem sobretot al Pallars, la Ribagorça, les botifarres d'ou del Pallars i la Ribagorça són botifarres que estan fetes per anar a l'escudella, a la vianda, que en diuen ells.
Com la botifarra negra que posem per Nadal.
Com la botifarra negra, vull dir, allà no se les mengen a talls, les botifarres d'ou. Les que fan ells...
Foten a l'Escudella?
És una botifarra específica per anar a l'Escudella.
Home... Ara em fas pensar, ara em fas pensar que a la meva comarca, la Garrotxa, que tenim una sopa com és el farro, que no deixa de ser, diguem-ne, una sopa feta a partir de farina de blat de moro amb un bon brou, normalment tradicional, diguem-ne, de carn i així, que ens agrada molt combinar-lo, a mi m'agrada molt combinar-lo amb llardons a la mocada, doncs mira, aquest any potser ho faré pel color també, per la similitud, no? Un farro així també groc amb la botifarra d'ou... Home, mira, un farro de carnaval, no?
Sí, per què no? Per què no?
Clar, aquí hi ha una cosa molt important.
Ja m'ho explicaràs.
Clar, ens falta un ingredient que no n'hem parlat i que és molt important, que és la tripa.
Sí, exacte.
Quina tripa ha de ser la botifarra d'ou?
Això és una tripa, un budell prim, una tripa prima de porc, de 32 a 36, 38, més o menys, eh que sí? Vull dir,
anem... Sí, depèn del gust de cadascú.
Depèn del gust de cadascú. Sí, i ara el que intentem nosaltres, a part de que sempre ha de ser amb tripa de porc, vull dir, això està claríssim, i el que intentem, i amb aquest i el concurs que diguem-ne que farem enguany, comencem a, diguem-ne, estandarditzar formes. Anem a veure. Del que es tracta és de que hem de seguir l'exemple d'altres col·lectius alimentaris que quan estem parlant doncs, o d'un xutxo, o estem parlant d'un panettone, o estem parlant d'un tortell de Reis, i tot això, saps que més o menys, des d'un punt de vista estàndard, hi ha com unes mides, hi ha com unes presentacions. Hem de fer entendre als nostres que els clients han de tindre un imaginari específic d'un producte. No podem anar, sobretot, en presentacions de coses, entenc, és el meu criteri, vull dir, pot ser bon no coincidir, però del que es tracta hem d'anar a uns formats, que a més eren els formats tradicionals, la botifarra d'ou...
Ferradura, no?
És una forma de ferradura, lligada pels dos costats, una peça de jo què sé, d'uns 200 grams, aproximadament, una cosa així, que és el que dèiem, 200 grams, entre tu i la teva companya, pam, 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 te la fots...
Bueno, falta una cada un i ja està,
exacte,
no?
Sí, això mateix. Tens raó.
Clar, clar. Un altre, tal com dèiem, era el farcit de carnaval, que precisament una cosa molt típica, diguem-ne, de la zona de muntanya, i aquest any el vas guanyar tu, Valentí. Clar, és una d'aquelles tradicions, jo sempre dic, que per una banda és molt bo que s'obri, no? I per l'altra també tenim això de on comença i acaba la tradició i l'avantguàrdia, no? Perquè, clar, cada vegada, com veiem, hi ha més cansaladers i xarcuteres i cansaladeres de Catalunya que, a part de la tradició, fan aquesta avantguàrdia. A on comença i us acaba l'avantguàrdia? On creieu, diguem-ne, que pot arribar una botifarra d'ou, Valentí?
No té límits. Cadascú pot inventar-se una mica el que dèiem abans, no? Amb les botifarres, diguéssim, fora del... farcides, del que cadascú vol, no? En el cas del farcit de carnaval, i en el cas particular nostre, vam fer la nostra interpretació. Vam entendre els productes que s'hi afegien amb una base de botifarra de d'ou. Evidentment, la botifarra que fem nosaltres és molt la de Barcelona i de les comarques adjacents, i nosaltres hi vam posar els ingredients que vam creure oportuns, i bé, la vam encertar, perquè tant el 2021 com el 2023 doncs ens van premiar amb el guardó del farcit de carnaval, que segurament un del Pallars dirà, home, això és una mica diferent, segur, perquè ells venen d'una altra tradició en les quals doncs era potser més una cuina més una elaboració més tradicional, en el sentit doncs, de que aprofitaven més coses que tenien, o clar, més o portava menys ou, com nosaltres hi posem potser més la base, més com una part més rellevant, i segurament doncs, bueno, això és el que ens diferencia. Altra cosa que també volies comentar, que abans aquí s'ha explicat i que també deies tu, Pep, és que consideres que els embotits cuits no estan acabats, sinó estan una mica assecats. I jo t'he de dir, com a barceloní i gracienc que sóc, que si tu penges a la teva botiga una botifarra cuita, seca, ningú te la voldrà. Clar, te la rebutjarà directament. És a dir, entendrà que aquell producte no és recient i, a més, té una raó de fons. És a dir, a Barcelona les coses no es curen com al Pallars o al Pirineu. Jo, com a barceloní que sóc, a vegades visito pobles del Pirineu i veig com barcelonins compren uns bulls assecats que estan allà penjats...
Que tu no te'l comprarien.
Que a mi no me'l comprarien, vamos, ni de conya.
Clar, és que...
Cada lloc té la seva història.
Sí, sí. No, és que, de fet, això ens passa com a la cuina. És a dir, l'escudell carrandolla que es fa a la Garrotxa no té res a veure amb l'escudell carrandolla que es fa aquí a Barcelona. És a dir, ho dic perquè només mira, per exemple, per el tema del producte. És a dir, a la Garrotxa s'hi posa ossos d'espinada salats, morro, orella, salat. Tu vas amb una carnisseria i una xarcuteria aquí a Barcelona ciutat i per trobar ossos d'espinada de salats o boles de sagí, no sé a quants llocs el trobaríem, no volen dir? Bueno, no sé si cas Déu en fas.
Jo sí que en tinc. El que passa és que he de reconèixer que hi ha molt poca gent que en demani sagí.
Clar.
És a dir, una peça de sagí em pot durar un parell de mesos, si és a l'hivern. Amb això t'ho dic tot, no? Per què? Perquè no hi ha... Tampoc... També és veritat que la coneixença del producte és molt antiga, però també és... La gent jove, segurament, si gosa fer brou a casa, que no tothom ho fa, hi posa les coses més tradicionals d'un brou, però arribar a la sofisticació de posar-hi tants ingredients i entre ell arribar al sagís, que això la seva àvia li ha explicat.
Clar, fixa't que dius sofisticació... quan per mi això és una cosa bàsica.
Evidentment,
dir,
evidentment.
A casa ja feies allò, la rebaixina, i que deien que era ja tres o quatre cosetes i sempre aquella bola de sagí. Però això és una cosa d'aquelles curioses, jo sempre dic que va molt bé parlar-ne això, perquè no entenguem de que a Catalunya tot es fa igual. És a dir, si alguna cosa té Catalunya de bo, entre altres coses, és un punt de vista gastronòmic, és que som molt petits, però tenim molts microclimes diferents, i això ha fet també que tinguem moltes cuines diferents. I això, més que a vegades fer que diguem-ne, que un plat sigui millor o estigui més ben fet o sigui més real, no? El d'un costat o el de l'altre, fa que això s'engrandeixi, no? Clar, estem parlant de la botifarra d'ou, Valentí i Josep, que no necessita curació, però també, per exemple, la botifarra de Perol, que es fa, tampoc no és un tipus de botifarra que per la seva textura gelatinosa admeti, diguem-ne, aquesta curació tan exagerada, o, per exemple, mira, una altra que també es fa concurs a Olot, precisament, que és la catalana. La catalana mai ha sigut un embotit, diguem-ne, curat, no?
Que va guanyar el Valentí.
Ah, és veritat. Valentí, escolta, avui estàs aquí, guanyant massa territori.
No, jo amb això, no. Pep, si em permets, i voldria afegir una cosa. Vull dir, el que tu has dit, per exemple, de la botifarra de Perol. Aquí la botifarra de Perol que fan... jo voldria distingir la que fan a Osona, la que fan a Girona, la que es fa aquí a Barcelona, etc. Són productes que, encara que tinguin el mateix nom, les composicions són diferents i la manera de menjar és diferent. Però, per exemple, si tu te'n vas a les comarques del Pirineu, tens una botifarra o una llengonissa traïdora que és un perol. És l'equivalent a un perol, amb lleugeres variacions. Amb síntesi, vull dir, jo el que volia dir és que la riquesa del nostre país està, des del punt de vista dels embotits, està en que n'hi ha a tot arreu. Cada comarca té els seus productes, té les seves variacions, i jo el que m'agradaria convidar és precisament a tothom que ens escolta i als que no ens escolten també a recórrer aquestes comarques i tastar-ho allà. I tastar-ho i comparar-ho allà, perquè no oblidem que són molt bons a tot arreu, el que dèiem d'aquí a Barcelona, la botifarra d'ou d'aquí a Barcelona és recient menjada, perfecte, però els productes són molt més bons quan els menges al lloc de producció. I sobretot quan has pogut parlar amb aquell artesà que els ha fet, que t'explicarà segurament moltes històries i moltes anècdotes de com els ha fet, i que, lògicament, vull dir, això permet a molta gent, a molts artesans, seguir a la seva terra i arrelats al territori, gastar proximitat i fer productes excepcionals. Vull dir, si voltem, trobarem productes brutals.
Clar, que això serveixi perquè molts canceladers i canceladeres de Catalunya aquest 2024 s'apuntin amb aquest concurs de la millor botifarra d'ou, que el dia 3 de març, si no hi ha res de nou, sabrem, perquè es fan els lliuraments d'aquests premis. Josep Dolcet, mestre de cerimònia de la confraria del Gras i el Magre, membre del patronat de la Fundació d'Oficis de la Carn i secretari del jurat del concurs de la botifarra d'ou, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I Valentí Fàbregas, mestre, artesà, canceladé, xarcuter del mercat de la Beceria de Fàbregas Xarcuters, que, per cert, ara no esteu a la Beceria, ara el teniu a un altre costat, no?
Sí, estem al passeig de Sant Joan, de manera provisional, ja fa, diguéssim, 6 anys, i, bueno, segurament seran 2 més.
2 més?
Sí, segurament.
Va, però amb ganes, no?
Sempre, amb ganes, sempre, evidentment.
Clar, hem de dir, Valentí Fàbregas, ja podem dir gairebé el Messi de la botifarra d'ou, del farcit de Carnaval, no? Tenim molts de Messis.
I de la catalana.
Exacte, de la catalana. Tenim molts de Messis i moltes Messis a Catalunya, que això és el reflex, diguem-ne, que aquí a casa nostra es fa una feina espectacular. Salut i botifarra d'ou.
Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies, Pep.
La Fonda.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyataire lliure. Per Jordi Esteve.
Mirava des de la taula com barrejaves el verd amb verd. Segurament et trucaré algun dia per venir a dinar, perquè l'integral és casa. Deixes brot, brot verd, deixes cicle de la vida. I quan aquest any la planta ja reposi, potser llavors els que et seguíem ens creurem que has marxat, perquè farà dies que no et veiem. I tan sols ens quedarà esperar la propera primavera per saber, amb el primer brot verd de vida, que encara ets per aquí en forma de fulla i de tòria forta. Llavor plantada.
La Fonda. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ja ho tenim fet. Què? Us agrada la botifarra d'ou? Mireu, de ben segur que en menjarem aquesta setmana, perquè n'hi haurà un fotiver. Recordeu una cosa, tenim una cita, perquè sempre acabem amb aquesta cirereta del pastís. I és que, tal com diu una frase anònima, no existeix modernitat sense una bona tradició. I també què direm? Doncs una coseta. I és que el nostre tècnic, el nostre capità, en Dani Jiménez, se'ns casa! Sí, sí, sí! El de Terrassa, d'aquí de la Fonda, se'ns casa per molts anys i bons aliments, Dani. Molta botifarra d'ou al dia del teu casament. I a vosaltres, fins la setmana que ve, adeu-siau i moltes gràcies! All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender. No forgiveness, no surrender.
crying, crying, crying. They keep running, running, running. They keep hiding, hiding, hiding. They keep fighting, fighting, fighting. They keep crying, 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 crying.
No. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.